Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'ús del català i la motosserra del president de l'Argentina, Javier Milei, han cobrat protagonisme avui a la sessió de control al Parlament al president Salvador Illa. Bona tarda, soc Carlos Losada i anem a PAMS. El líder del Partit Popular a la Cambra Catalana, Alejandro Fernández, ha retret al president Illa la seva falta de voluntat per reduir organismes públics alhora que n'incorpora de nous, per exemple, els anomenats a partir d'ara, grups d'experts. El polític popular ha etzibat al president català que la Generalitat també necessita una motosserra perquè ja n'hi ha prou de gent de col·locació i de malbaratar els diners de tots els catalans. Al seu torn, Salvador Illa ha qualificat de molt desafortunades les paraules d'Alejandro Fernández. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Aquest matí ha seguit la pica baralla dialèctica entre els dos polítics amb la motosserra com a símbol d'una reducció de la despesa pública, oi?
Sí, el líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, ha referit a un article del professor d'Economia francès Trillas, que ara per cert forma part del govern de Salvador Illa, com el secretari d'Afers Econòmics, i que xifrava, en aquest cas quan hi havia el govern de la Generalitat amb l'última dècada de partits independentistes, en 1.100 milions d'euros de sobrecost a l'administració catalana en duplicitat d'organismes. Alejandro Fernández retreu a Salvador Illa, que ara és president de la Generalitat en els últims 8 mesos, que no hagi fet polítiques per a reduir aquest cost públic administratiu, alhora que amplia ens de col·laboració amb la Generalitat amb els anomenats grups d'experts que, segons Fernández, es solapen amb altres organismes ja existents. En un moment del debat, Alejandro Fernández ha utilitzat verbalment la imatge icònica del president de l'Argentina, Javier Milei, i la seva motosserra ho ha transformat, això sí, amb el seu significat en català.
Señor Illa, la Generalitat de Catalunya també necessita motosierra, o si prefiere, d'astral, en expressió més nostrada. I la necessita ja, perquè hasta sus compañeros más brillantes lo saben y lo escriben, pero usted prefiere mirar hacia otro lado y seguir gastando en estas políticas procesistas de lánguida decadencia para Catalunya. Y eso al final lo acabamos pagando los catalanes de nuestro bolsillo.
La forma, la motosserra, el fons, el cos administratiu del govern de la Generalitat. Al president Salvador Illa no li ha agradat aquesta paraula de motosserra ni el seu significat. Salvador Illa replica a Alejandro Fernández.
Ni m'agrada i trobo desafortunada la imatge i la metàfora de la motosserra o de la destrava, ni m'agrada allò que evoca. Jo crec que efectivament es poden simplificar coses i que de tant en tant va bé amb qualsevol administració, qualsevol organització, revisar si hi ha organismes que poden ser redimensionats o que fins i tot poden ser suprimits. Això és una cosa. Una altra cosa és anar amb la destrava i anar amb la motosserra i fer befa d'això.
En la seva rèplica, Illa ha defensat que s'ha tancat una desena d'organismes urbanístics que estaven inoperatius i ha promès que s'hi detecta, després d'un anàlisi rigorós duplicitats d'organismes, sí que actuarà a suprimir-los.
No ha estat aquest l'únic frec-a-frec fort entre Salvador Illa i l'oposició. Junts per Catalunya ha exigit al president català que només parli en català com si fos una eina de defensa de la llengua. La juntaire Mònica Sales ha qüestionat la política lingüística del govern i Illa els ha acusat de fer un ús polític d'aquesta llengua, del català, Sergi.
Sí, petició radical de Junts per Catalunya. Consideren que per millorar l'ús del català és necessari que el president de la Generalitat sempre parli amb aquesta llengua. Exigència de Mònica Sales, diputada de Junts per Catalunya a Salvador Illa.
Perquè en un context d'emergència lingüística que s'agreuja, donarà exemple, president, i mantindrà el català sempre, o seguirà fent ús del castellà en actes oficials a Catalunya, a les xarxes socials o en aquest hemicicle?
En la seva rèplica, Salvador Illa ha acusat a Junts per Catalunya de voler polititzar l'ús del català i ho ha considerat negatiu pel mateix català.
Em decepciona profundament. Fan un ús polític del català, ho poden utilitzar per atacar-me a mi. Escolti'm, aquest no és el camí. Miri, jo represento un grup polític que la passada legislatura va fer un acord per tirar endavant una llei pel català. El seu grup es va partir i vam esperar que s'incorporessin al consens. On són vostès amb això? A fer política amb el català? Jo no.
Recordem que segons l'última enquesta d'usos lingüístics de Catalunya de la setmana passada, l'ús habitual del català ha baixat del 36,1 a l'actual 32,6 entre el període 2018 al 2023. I l'ús habitual en del castellà també ha baixat, tot i que menys, del 48,6 al 46,5. Així continua sent l'idioma més utilitzat de manera quotidiana. Però l'opció de l'ús del català i castellà de manera indistinta creix significativament en termes absoluts al passar del 7,4 al 9,4.
Gràcies, Sergi Nomarcis. D'aquí un moment parlem de la febre de l'or, que sembla que torna a revifar. Abans, però, la informació de serveis. Parlem del temps. Ha començat aquest dia, aquest dimecres, amb restes de núvols i també pluja i també boires en alguns punts de les comarques de Girona i la Catalunya central. Amb el pas de les hores s'han desfet aquests núvols i també les boires i s'ha imposat el sol. Aquesta tarda tot estirà, es formaran alguns núvols i un ruixat molt poc important a punts de muntanya. Cal destacar que la temperatura baixa clarament i toca abrigar-se bé abans de sortir de casa. Fa més fred que dies passats. Com està la xarxa viària a les d'ara? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com és habitual, en general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Sempre tenim però algunes incidències a comentar. A la C31, a la zona del Vendrell, entre el Vendrell i Calafell, s'ha produït incendi d'un vehicle, un turisme, ja el tenim apagat, però encara s'hi treballa, es dona pas alternatiu als vehicles i en aquest tram, sobretot, s'hi ha de circular molta calma, molta prudència. A C31, entre el Vendrell i Calafell, es dona pas als vehicles, com us dèiem. Pel que fa a la C17, un accident a l'altura de Lliçà. Aquí parlem d'un carril tallat en sentit nord, és a dir, en sentit Vic, aturades d'uns 2-3 quilòmetres en tota aquesta zona de Lliçà. Això a la C17, com us dèiem, i en sentit nord a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem, doncs, de l'or. Aquest metall ha duplicat el seu preu en l'última dècada. El gram d'or de 18 quilats ha passat dels 34 als 75 euros. Aquest nou preu s'observa als carrers on els locals de compra-venda no paren de créixer. Segons els Mossos d'Esquadra, a Catalunya hi ha 600 establiments, dels quals 161 són a la ciutat de Barcelona. El 7% dels locals no compleix, atenció, amb la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana. S'ha de vigilar, doncs, amb les estafes i la venda de material robat. A la programació de COPE Catalunya i Andorra parlem d'aquest metall brillant, groc, pesant, maleable i dúctil i que no reacciona amb majoria de productes químics. Una curiositat, el total de tones d'or que s'han minat al llarg de la història supera les 158.000. Sergi, bona tarda de nou, eh?
Sí, bona tarda.
Com dèiem, a migdia COPE Catalunya i Andorra, l'Àngel Imorra, que és joier, amb més de 30 anys d'experiència, ens ha confirmat que l'escalada del preu de l'or es continua i que la febre de l'or, aquesta febre, es manté veritat.
És que jo crec que la febre de l'or mai s'ha acabat, Carles, des del segle XIX, al XX, XXI i segurament al segle XXII. La febre d'or sempre ha existit amb aquest metall, perquè al cap i a la fi és un valor de mercat segur i blindat a conflictes i decisions polítiques puntuals. Ara s'ha disparat el preu, així ho ens ha confirmat a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, el joier Àngel Imorra, que ens ha detallat a quan s'han produït les grans pujades de l'or. Un preu que mai baixa, que acumula increments, per cert, molt importants, des de la dècada dels 70, quan va haver-hi, del segle passat, la crisi del petroli.
A l'any 75, dels anys 70, per així dir-ho, el preu de l'or estava a 130. A l'any 2000 estava a 284. Però és que avui la cotització d'avui és de 2.898 i pujant. No deixa de pujar, o sigui, ha multiplicat 10 vegades des del començament del 2000, i no para, David, de factors geopolítics, etc. Davant d'un conflicte, l'or, des de l'or, és algo que es pot canviar fàcilment i és acceptat a totes les bandes del món.
Com tu molt bé has explicat, a Carles, les botigues de compra-venda d'or han augmentat, especialment a la ciutat de Barcelona, on superen les 160. Els consells sempre per part de Mossos d'Esquadra dels experts és que s'ha de treballar amb botigues homologades, amb la normativa de local perfectament identificada i amb un preu regulat de mercat. Àngel Imorra ens ha reconegut que es tracta d'un mercat on hi ha molts controls per evitar compra-vendes falses i posteriors enganys. Imorra ens explica aquests controls i també la fundició de l'or.
Està molt regulat, vale? per això es diu oro de ley, perquè si de, si de cop i volta la policia, que fins faccions, detectessin una peça que porta marcat el or de 18 quilats i donés menys, no donaria la llei, estaria fora de la llei. I això està molt perseguit. O sigui, realment és un mercat molt controlat. A partir d'aquí, hi ha ors de 14 quilats, que porta més, menys part, diguéssim, de l'or pur, amb la qual pot ser més dur, pot ser, etc. Inclús als Estats Units està molt popularitzat a l'or de 9 quilats. Però al final, quan tu el vas a vendre, el que es fa és que es fon, tot això es fon, i al final el que queda és l'or, de separar l'or del reste de coses. I et pagaran en conforme a l'or que és.
Una situació, doncs, que és important, evidentment, a tenir sempre compte on es ven aquest or, segons en reconeixia Àngel Iborra. Anar, com dèiem, amb aquestes botigues especialitzades, i s'ha de tenir en compte que a vegades, doncs, cau una picaresca, pot tenir efectes contraris al buscat.
Avui a COPE Catalunya i Andorra estem parlant de l'or, del preu de l'or, que, bueno, sembla ser que torna a cotitzar-se a l'alça. Sempre ho han fet, no? Però ara sembla ser que torna a revifar. Qui en sap molt de la qüestió és el senyor Nacho Asín, que és gerente del grupo Quilates, dedicado, pues eso, a la compra de oro. Senyor Asín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, explica un poco a nuestros oyentes cómo ha afectado la reciente subida del precio del oro, pues tanto a la demanda como a la oferta en este sector, en el que conoces tú bien, que es el sector de la compra-venta. Explícanos.
Claro. Históricamente el precio del oro siempre se ve afectado por circunstancias macroeconómicas. Y claro, con la guerra de Ucrania, la guerra del Golfo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, etcétera, todo esto siempre es un indicador que hace que suba el precio del oro. Respecto a la demanda y la oferta, pues aquí hay que diferenciar claramente varios tipos de clientes. Está el cliente que tiene una cantidad de oro pequeña y que en su día a día pues lo vende porque necesita hacer el pago de algún recibo o de alguna circunstancia un poco extra, y ese tipo de cliente vende independientemente de cómo esté el precio, porque es una necesidad concreta, ¿no? Pero luego tenemos el cliente que es más un inversor, o en que en su día compró monedas de oro o lingotes, y que ese cliente está bastante pendiente de la evolución del precio del oro. Entonces, ¿qué ocurre ahora mismo con esta subida tan increíble, estos nuevos precios récord de la historia? Pues ese tipo de clientes afloran bastante para vender, bueno, pues cantidades medianamente importantes de oro, ¿no? Claro.
¿Cómo ha cambiado, Nacho, el perfil de los clientes que vienen a vender o a comprar oro en los últimos años? ¿Cómo ha variado ese perfil?
Pues mire, nosotros en Quilates llevamos unos 15 años abiertos, y es verdad que ha habido una evolución. Hace unos 10 años, sobre todo, era el cliente más habitual era pues familias, personas, bueno, quiero decir familias, no venía la familia entera, pero la señora de la
padre
familia.
O madre, sí.
Claro, a hacer, pues bueno, ventas no muy grandes, pero recurrentes, ¿no? Y había un grupo importante, no sé, el 70% de los clientes era ese tipo de clientela. Recientemente, con esta subida del precio, no es que se invierta, pero de repente como un 50% es o gente con herencias, ¿vale? O gente con como le he explicado antes, con oro de inversión, que ven ahora un buen momento para vender.
Para vender. Si hemos de hablar de precio, ¿cómo lo situaríamos ahora mismo el precio del oro, señor Asín?
Claro, hay que distinguir dos precios importantes, claro. Y esto es importante que la audiencia lo entienda. Una cosa es el precio que cotiza en bolsa, que es el precio del oro fino, el oro de 24 quilates, ¿vale? Y otra cosa es el precio del oro de 18 quilates, que es un 25% menos puro, ¿vale? Que son lo que habitualmente son las joyas y todo lo que la gente tiene en su casa. Monedas y lingotes suelen ser de lingotes de 24 y monedas entre 22 y 24. Bueno, entonces el precio ahora mismo está, el precio de oro fino está ahora mismo alrededor de los 90 euros por gramo, ¿vale? O 90.000 euros por kilo.
No está mal.
Pero cuando, claro, no está mal si consideramos que hace un año estaba a 50.000.
Claro.
Entonces el precio ha subido increíblemente. El de 18 aumenta con la misma proporción. Lo que pasa es que el de 18, más o menos, el precio de mercado está en 60, 62 euros por gramo.
Ponemos luces largas, ¿el valor seguirá aumentando o habrá una estabilización? ¿Qué vaticinas, Nacho?
Bueno, yo si tuviera claro lo que va a pasar estaría en mi isla privada, pero como no lo sé, lo que sí está claro es que cualquier inestabilidad geopolítica va a hacer que suba el precio del oro. Ahora parece que la guerra de Ucrania está en visos de acabar, pues estoy seguro que va a moderarse el precio. Pero si de repente la guerra comercial sigue, pues el precio a lo mejor se mantiene. Lo que está claro es que, y esto es importante, el oro siempre es un recurso para todos los países y para mantener un poco la riqueza de los países. Es verdad que para gente como nosotros, que podamos tener cantidades pequeñitas en casa, tampoco va a ser un cambio muy grande, ¿no? Pero si la gente tiene posibilidades, pues yo recomendaría que se destine algo del ahorro a oro y dentro de unos cuantos años seguro que estará muy por encima del valor.
Es lo que se comenta habitualmente, Nacho, es un valor refugio siempre el oro, ¿no? Como
claro, valor claro.
Oye, una cosa, ¿hay algún tipo de regulación o cambio legislativo que consideréis necesario para mejorar la seguridad y la transparencia de vuestro sector, tú que lo conoces bien?
Bueno, la verdad que es un sector que, aunque no lo parezca, está bastante regulado, o mejor dicho, muy regulado, porque hay una serie de documentación que hay que entregar a la policía y tal. Otra cosa es que dentro de nuestro sector y más concretamente de nuestra competencia, esas prácticas se lleven a cabo. Entonces, en Quilates nosotros tenemos muy claro que lo que queremos es dar transparencia y confianza a la gente para que esta operación, que normalmente suele ser una operación que no es del mejor gusto, pues la gente vaya a un lugar donde se sienta bien tratado, bien informado y, por supuesto, todos los procesos se hagan siempre delante del cliente, porque, bueno, pues los sitios donde sí, espere, que se lo voy a tasar aquí dentro, o la balanza está debajo del mostrador o cosas así,
no te
pues
fíes.
Esos sitios no hay que fiarse.
No son de fiar. No. Muy bien, Nacho Sin, gerente del Grupo Quilates, gracias por atendernos, aportar luz sobre esta situación del mercado del oro que está al alza por lo que pasa siempre, los conflictos internacionales, y recordar a la gente, pues bueno, que el oro es un valor siempre refugio y que vale la pena invertir en oro. Nacho Sin, gracias y muchísima suerte.
No, gracias a usted. Saludos.
Doncs seguim amb més coses, amb més actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Notícia que ens arriba ara mateix de Madrid. El Consejo General del Poder Judicial ha escollit avui mateix a la magistrada presidenta de la secció 12a de l'Audiència de Barcelona, Mercè Caso, com a nova presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Membre de l'Associació Progressista Jueces per la Democràcia, va ser jutgessa de cara de Barcelona del 2013 al 2021. La seva principal rival al càrrec era l'actual degana, Cristina Ferrando, de l'associació APM. Caso substituirà a Jesús Maria Barrientos en el càrrec des de l'any 2016. Fem ja una pausa per publicitat i després la Yolanda Canales en radiografia la problemàtica que va a l'alça tensió dels accidents en camions a l'autopista P7 que repeteixen gairebé cada setmana i causa monumentals col·lapses, com per exemple el que es va viure ahir la tarda a Sant Cugat del Vallès. 2 minuts i mig i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El mundo mira a Roma.
El nuevo comunicado sobre la actualización del estado de salud del Papa.
¿Qué es lo último que sabemos sobre...?
El pronóstico del Papa continúa siendo reservado.
Estoy en la Plaza de San Pedro, entre la riada de peregrinos que...
Estaba volviendo para la Plaza de San Pedro, he escuchado un poco de acento español.
¡Rezamos por ti!
La última hora del estado de salud del Papa Francisco y todas las claves, con los comunicadores de COPE desde el Vaticano.
Sigue la información en directo, también en cope.es.
Llega la mejor oferta del carnaval de descuentos a Carrefour con el 50% de descuento en todos los arroces de cualquier marca. Descuento en cupón canjeable. Solo hoy en hipermercados. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro.
¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
Mayday, mayday.
Del ganador del Oscar, Mel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els accidents amb camions implicats a l'autopista P7 continuen sent un dels grans maldecaps del Servei Català del Trànsit i també dels Mossos de Trànsit. Un altre sinistre, ahir al migdia, a la mateixa autopista, a l'altura de Sant Cugat, amb un tràiler, una camioneta i un turisme implicats, va originar retencions durant hores i hores i amb unes cues d'uns 13 quilòmetres aproximadament. Els transportistes volen solucions i els Mossos aposten per molts més controls. Yolanda Canales.
Amb aquests controls, la policia comprova que es facin els descansos i no hi hagi conductors fatigats, que és una de les principals causes precisament d'accident d'aquest tipus de vehicles. També es fan controls d'alcohol i drogues. I l'objectiu, en definitiva, és reduir l'accidentalitat dels vehicles de mercaderies que travessen Catalunya pel seu principal eix viari. Si s'eviten els accidents dels camions, es millorarà la seguretat viària i s'evitaran també greus afectacions a la mobilitat. Qui ho diu és el sotinspector i cap de l'àrea de circulació i transport de la Divisió de Trànsit, Carles Gómez.
El que ens preocupa especialment és les hores de descans, perquè els conductors tenen autoritzat a conduir 9 hores diàries i de vegades ens trobem en conduccions de 20 hores i la falta de descans fa que vagin fatigats i que de vegades pues, pugui ser la principal causa d'accidents. Tot i això, també mirem això, l'alcohol i la droga.
Aquest dimarts, per exemple, s'han fet controls a Salou i a La Roca. En el primer cas s'han denunciat 45 conductors per incomplir el temps de descans i 19 a La Roca. I als transportistes els sembla bé les mesures que s'estan prenent a la P7 per evitar situacions de col·lapse, però també adverteixen que l'única solució no pot ser limitar o restringir la circulació de vehicles pesats. S'han d'adoptar altres mesures, com per exemple aixecar les restriccions a vies alternatives, com explica Carlos Folqui, secretari general d'Autònoms Pymes Transportistes de Catalunya.
Nuestra propuesta es levantar las restricciones que existen en la Nacional 240, la Nacional 340, la Nacional 2, que son vías que van paralelas a la AP7 y por donde creemos que debieran volver a circular los vehículos pesados, a fin de efecto de descongestionar la AP7, que desde que se levantaron los peajes es una vía absolutamente saturada en cuanto a sus capacidades.
També els transportistes veuen bé la figura del responsable de sinistre, que seria una figura que coordinaria tota la informació que arriba als actors implicats en aquesta infraestructura.
Gràcies, Holanda. Seguim amb tu, parlant ara, però, de vivenda, d'habitatge, i és que la situació de l'habitatge a l'Eixample de Barcelona està marcada per un fort procés d'especulació immobiliària. La compra massiva d'edificis per part de fons d'inversió ha provocat la pujada dels lloguers i el desplaçament de molts veïns. Des de 2016 s'estima que 232 edificis han canviat de mans i que més de 10.000 persones han hagut de marxar a causa dels anomenats desnonaments invisibles. Aquesta dinàmica afecta també les residències de la tercera edat, ja que moltes ocupen pisos amb finques que ara són objecte de transaccions immobiliàries. 5 residències del districte, més de 100 places, estan amenaçades de tancament per la venda dels edificis on es troben. El cas més urgent és el de la residència Taver, que està a punt de tancar aquest mes de febrer, obligant a traslladar els residents. Un trellat, per cert, que no està gens clar. A tot això cal afegir-hi l'augment dels requisits administratius, que dificulta també la viabilitat d'aquests centres amb pisos força antics. Ho analitzem d'aquí un moment amb la Maria José Cartelén, que és de la coordinadora de residències 15 més 1. Abans, aquest matí, arreu en COPE Catalunya i Andorra, hem analitzat la crisi habitacional a l'Eixample barceloní. Ho hem fet amb el president de l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample, Jaume Artigas, i amb ell ha estat la Yolanda Canales.
Anant una mica més al detall, d'aquestes 232 finques, 131 es troben a la dreta de l'Eixample, 48 a l'esquerra, 24 a Sagrada Família, 18 a Sant Antoni i 11 a Fort Pienc. Els veïns parlen de processos especulatius, operacions que tenen un mateix patró i que ens explica el Jaume Artigas, que és president de l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample.
Què vol dir comprar l'edifici, cancel·lar els contractes, expulsar la gent, rehabilitar els habitatges i posar-los a la venda? En aquest cas ens estem trobant que la majoria es posen en el mercat internacional. Això vol dir que està fora de l'abast dels ciutadans d'aquesta ciutat, no?
I entre aquests edificis s'ha detectat el cas de 5 residències avis que s'han vist afectades, que han de marxar. Recorda, Artigas, que a l'Eixample hi ha 82 residències i el 90% són places concertades. En aquests casos, un fons ha comprat el bloc de vivendes, que seran ara habitatges de luxe.
I en aquests moments el que ens estem trobant és de que, de forma immediata, ja tenim 5 residències que han de marxar perquè l'edifici l'ha comprat un fons inversor i els estan dient que s'ha cancel·lat el contracte i, per tant, han d'alliberar amb un objectiu de posar a la venda els habitatges com a habitatge de luxe.
I això s'ha d'afegir que el 70% de l'oferta de lloguer a l'Eixample és temporal, segons l'anàlisi de portals immobiliaris, i que el 21% dels llits són turístics. Aquest percentatge arriba al 40% en el cas de la dreta de l'Eixample. I tot plegat, diu Artigas, influeix en el paisatge del barri tant des del punt de vista social com econòmic.
Això és un drama perquè això trenca totalment la cohesió social dels barris, els equilibris de tota mena, vull dir, els equipaments. Els mercats no tenen prou clients perquè el que predomina és el client temporal i s'ha acabat. Vull dir que això és exactament el que està passant.
Els veïns calculen que amb aquests processos especulatius, els darrers anys, des del 2016 fins al 2024, s'han produït uns 4.000 desnonaments invisibles que haurien afectat uns 10.000 residents.
Ja hem escoltat els veïns de l'Eixample. Voldem escoltar també a gent afectada, doncs, per tot això que està moguda aquí a l'Eixample amb la compra-venda d'edificis i gent que ha de deixar els seus domicilis habituals de sempre. És el cas d'algunes residències de la tercera edat, algunes de les quals, sobretot Taver, doncs ja han tancat perquè en fi, el bloc doncs s'ha venut. Volem parlar-ne d'aquest tema amb la senyora Maria José Cartelén, que és presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 15 més 1. Maria José, buenas tardes.
Sí, hola, bona tarda.
Bona tarda. Bueno, explica'ns una mica la situació d'aquesta residència Taver, concretament de l'Eixample de Barcelona, que ja ha hagut de tancar i que ha posat sobre la taula doncs, la situació que passa en moltes residències de tercera edat que hi ha al districte de l'Eixample i que estan amenaçades, oi?
Mm-hmm. Mira, sí, nosaltres hem de dir al davant que, primer de tot, que no és un model de residència que ens agradi, perquè ens sembla que en una habitació no poden viure 3 o més persones, no? Però també nosaltres considerem que és inacceptable el que ha passat amb aquesta residència, que els fons voltors ho estan arrasant tot. No pot ser que es faci fora de casa seva veïns i residents per fer negoci amb els pisos turístics o de lloguer de temporada. Efectivament, tenim un problema d'habitatge. I molta gent es queda al carrer, no només en les residències d'aquest edifici, també molts veïns de l'Eixample això, que són persones grans que viuen d'una pensió i que, evidentment, en la seva pensió, a Barcelona serà impossible que puguin jugar. I també, no sé si volia preguntar-me alguna cosa en concret, però és que...
No, però vull dir, quina és la situació ara mateix d'aquesta residència, la Taver, que és la que ha estat, la que està més actualitzada aquests dies, bueno, ja tancat, crec, sí. I la gent gran que vivia, on han trobat una sortida a la seva situació, bueno, Maria José? Clar.
El problema que tenim és que els residents, que nosaltres diem que no són mobles, que es poden canviar d'un lloc a un altre, d'un dia per l'altre. Què ha passat aquí? Que aquesta residència, la direcció de la residència no ho ha fet bé, perquè ha volgut, pel que sembla, cobrar fins l'últim moment. No ha avisat amb temps a les famílies, per tant, hi ha gent que tenia en plaça pública que sí que la Generalitat els ha pogut recol·locar amb altres residències públiques, i després hi ha gent que tenia plaça privada, alguna gent que denuncien les famílies en concret, que van entrar a la residència al gener. I al gener és obvi que l'empresa ja sabia que havia de tancar a finals de febrer. I també sabien temps que havien de tancar. Per tant, tampoc li van dir a les famílies que tenien plaça pública ni a la que tenien plaça privada. Han volgut cobrar fins l'últim moment. Sí, sí. A nosaltres ens sembla que això no és normal i tenim un seriós problema, perquè el que està passant en aquesta residència passarà amb altres, i potser no tindrem clar la sort.
Perquè, Maria José, jo tinc entès que, per exemple, la compra de diferents edificis en tot el que és l'Eixample podria afectar també a la viabilitat d'altres residències. Jo tinc entès que una cinc o així. Això us consta a vosaltres?
Sí, a nosaltres ens han dit també, ho sabem per les associacions de veïns de l'Eixample, que efectivament de moment hi haurien cinc residències afectades. Potser seran més en el futur, perquè hi ha moltes residències d'aquest estil a l'Eixample. Nosaltres el que pensem és que la Generalitat i l'Ajuntament en temps han de valorar quina és la situació que hi ha, quin risc hi ha de tancament, on estan aquestes persones i sobretot buscar una alternativa amb les famílies, perquè no podem traslladar una persona com si fos un moble d'una residència a una altra.
És que està claríssim, a més, això, una persona gran no és evidentment un moble que dius avui estàs aquí i demà passat te'n vas a un altre lloc, no? El model d'aquest tipus de residències que hi ha a l'Eixample, com tu deies molt bé, Maria José, és un model molt concret, no són residències molt petitones, familiars pràcticament, és un model que també les noves normatives de l'Ajuntament i Generalitat doncs no acceptarien gaire, No,
perquè és evident que tenim residències. Mireu, no són totes no són iguals, però la majoria té més de dues persones vivint en una mateixa habitació. Això no encaixa ni molt menys ni en el model que pensem nosaltres ni en la normativa. Moltes també, al estar en edificis, no tenen una sortida, un espai on puguin sortir els residents, no? Mm-hmm. Clar, són residències que segurament no podrien tenir places públiques perquè no s'ajusten a la normativa, no estaran dintre de la xarxa de serveis socials de la Generalitat. Nosaltres no defensem aquest tipus de residència, però el que sí que defensem és que les coses s'han de fer amb temps, valorant-les, parlant amb les famílies, buscant solucions, perquè potser, si tornem a tenir una situació com aquesta, que és d'un dia per l'altre, la Generalitat no tindrà places lliures. Clar. Per recol·locar aquestes persones. Més, i què farem aleshores? Clar,
a més, jo no sé, Maria José, si us consta si tant la Generalitat com l'Ajuntament, sobretot la Generalitat, ja està planificant noves residències públiques o altres alternatives per compensar doncs, aquestes pèrdues que comencen a haver-hi ja aquí a l'Eixample i que aniran a més. Us consta si ja s'han posat mans a l'obra o no?
Mireu, nosaltres, fins l'any passat, la nostra informació era que la Generalitat no havia fet en 15 anys ni una sola residència pública. És evident que encara que fessin 3, 4, no donarem solució al problema que tenim. Tenim una societat molt envellida, una llista d'espera que és de les més gran o la més gran d'Espanya, i per tant s'han de posar solucions, s'han de posar ja, no només per la gent que tenim en aquest moment, en aquesta llista d'espera, és que tenim que detrás vindrà pues, una avalanxa molt més gran de persones que tindran necessitat de cura en una residència, perquè a casa no et pots quedar fins al final. Si vivim 98 anys, 95, és molt difícil que això es pugui fer en una casa.
Ens podries fer, tu que treballes en el tema i coneixes molt bé la situació, una fotografia, una radiografia de quina serà la situació de la residència de la tercera edat, aquesta zona de l'Eixample, d'aquí a 10 anys?
d'aquí a 10 anys. És que hem d'ampliar les places, no només substituint clar. Aquestes residències que no encaixaran dintre del que han de ser un paràmetre d'atenció, d'una bona atenció a la gent gran, sinó que hem d'ampliar per una raó molt senzilla. Jo ho deia abans, vindrà el baby boom al darrere. Tenim una esperança de vida absolutament gran. A les cases de la gent normal no es pot adaptar perquè entri ni una cadira de rodes ni una grua per aixecar les persones grans. Està molt bé parlar de desinstitucionalització, però això és una part del període de l'evolució de la vida. Al final hem de tenir previsió, i aquesta previsió nosaltres no veiem que s'estigui fent, ni veiem que hi hagi un augment de la financiació a la dependència. Estem a la cua d'Europa, i això té un preu. I a Barcelona especialment, clar.
Evidentment que sí. Maria José Carcelet, moltíssimes gràcies per atendre'ns, esperar i desitjar que l'administració doncs posi fil a l'agulla i solucioni aquest problema que, com tu molt bé deies, anirà a més els pròxims anys, i tenim molt present això, que les persones grans no són mobles. Se les ha de cuidar, se les ha de protegir i se les ha de tractar com persones que són. Maria José, gràcies i molt bona tarda.
Gràcies, com sempre, a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Tres i cinc, Esportscope, parlareu del partidàs que vam veure ahir entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, Atlético de Madrid.
Sí, un gran partit de futbol, amb moltes alternatives, amb molts gols, amb canvis de guió constants. La veritat, molt divertit. Aquest Barça 4, Atlètic de Madrid 4, partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei. L'Atlètic de Madrid es va posar 0-2 per davant només començar el partit als 5 minuts. El Barça va arribar a dominar 4-2 quan quedaven 10 minuts per acabar-se el partit, però al final l'Atlètic de Madrid va acabar més fort el partit i va acabar empatant a 4. Així que tot queda obert de cara al partit de tornada, que no es jugarà fins d'aquí una mica més d'un mes. El partit de tornada el tindrem al Metropolitano el dia 2 d'abril. De seguida sentirem a protagonistes, les notícies del dia després del partit i l'anàlisi del que va passar ahir a Montjuïc amb el Miquel Soler. Avui tenim l'altra semifinal, que enfronta a partir de 2:15 a Anoeta la Reial Societat i el Reial Madrid. El tiempo de juego arrenca a les 9. El Reial Madrid, que ha viatjat sense Courtois, que no juga els partits de Copa, sense Mbappé i sense Valverde. I Vinícius, atenció, serà el capità del Reial Madrid aquesta nit. A l'Espanyol sentirem Antonio Roca, que ha atès els mitjans del club aquest matí. A la Nations League femenina tenim un molt bon partit avui, a partir de les 9 de la nit, a un gran escenari com és Wembley. El partit entre Anglaterra i Espanya. Espanya, que va guanyar la primera jornada a Bèlgica. En bàsquet tenim demà un Real Madrid-Barça d'Eurolliga. El Barça s'ha lesionat Juan Núñez, té problemes al genoll. En handbol, a la Lliga Europa, victòria ahir del Granollers per 31-29 davant del Lucerna. El Granollers, que per tant continua viu a la competició, i coneixerem també avui els detalls de les tres etapes de la sortida del Tour de França el 2026, que surt de Barcelona. Primera etapa a Barcelona, segona Tarragona-Barcelona, i la tercera sortirà de Granollers.
Com cada dia, més esport a les 3 i 5. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
No deixeu la sintonia de COPE Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons arribarà, com sempre, Pilar García Muñiz a la tarda, i ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.